Ràdio Vilafranca.
Bon dia, què tal? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 24 de març de 2026. En nom de tot l'equip que està a punt de solfa i amb ganes de donar-ho tot al llarg d'aquestes 3 hores, repartit entre Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des de la capital al penedesenca, una salutació. Des d'aquí us acompanyarem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I les veus i les propostes d'aquest dimarts són aquestes. D'aquí uns instants ens acompanya el Marc Paredes, breument però efectiu, per portar-nos la meteo d'aquests primers dies de la setmana. I no sé si es mullarà una mica amb Setmana Santa. Em temo que ens haurem d'esperar encara. I tot seguit amb la Marta Vives, a Des de Dins, avui parlem de la roba, de les peces d'entretemps. A 9:15, primera cita amb l'actualitat, alt i baix penedesenca, és el primer flash del matí. Tot seguit d'aquest primer flash, tema de la setmana dedicat a la Setmana Santa. Volem analitzar-la des de diferents angles, des de diferents punts de vista. D'una banda, hem convidat l'Àngels Montiagudo, presidenta de Masies del Penedès, que agrupa allotjaments rurals de les dues comarques, perquè ens parli de les expectatives, si hi ha una bona ocupació. I de l'altra, és clar, un element imprescindible, mones i figures de xocolata artesana. En parlarem amb el Ramon Bertran, pastisser de Vilafranca. A les 10 farem una aturada per escoltar el butlletí de notícies i a les 10:06 reprenem aquest tema de la setmana parlant amb el mossèn de la parròquia de Sant Sadurní, Carles Catassús, sobre el significat religiós d'aquesta Setmana Santa i com es viuen aquests dies assenyalats al calendari cristià. I també amb Josep Maria Calderó, rector i moderador de la Unitat Pastoral del Vendrell, i Xavier Mercader, president del Sant Sepulcre i dels Amics de l'Orgue. Amb ells parlarem de les tradicionals processons del Vendrell i també de les pàgines de passió del Vinyana. A 10:45, de nou, ens actualitzem, ens posem al dia amb el segon flash informatiu d'aquest dimarts. D'aquí poc més d'un any hi ha eleccions municipals i nosaltres volem començar a conèixer els nous valors que s'impliquen en política municipal, la gent jove que ara mateix comença a estar involucrada de forma directa o indirecta en el dia a dia dels partits a nivell municipal. Així que hem convidat 3 d'aquests nous valors i farem tertúlia amb aquests polítics joves. Serà a partir de 4:45 i ens acompanyarà la Ivet García, regidora al govern de Castellví de la Marca, l'Aaron Fernández, regidor, en aquest cas a l'oposició, a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, i l'Arnau Ruiz, primer secretari de les Joventuts Socialistes Sadurninenques. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sònia Moll, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe de vocabulari, concurs i regalarem un llibre per primers lectors. A 11:45, flash informatiu, després vindran les plantalles i a les 12:02, adeu-siau.
El temps.
Tots pendent del temps. Ara tenim dies de primavera, després un parell d'hivern, torna la calor i ja no sabem en quina estació ens trobem. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Hem començat aquesta primera setmana oficial de la primavera amb pocs canvis, amb aquest cel força estable, assolellat. Potser el cap de setmana sí que vam tenir algun matís amb algunes precipitacions de cara a la nit de diumenge, però poca cosa. Per tant, el sol s'imposa i amb aquestes temperatures agradables. De fet, mantindrem aquests contrastos tèrmics entre el dia i la nit, migdies suaus o càlids, i amb aquestes matinades doncs, més fresques. Per tant, jornada marcada pel sol. Avui, amb aquestes temperatures que al migdia no arribaran aquests 20 graus, però ens hi acostarem. Estarem entorn a aquests 17, 18, les més altes. I a partir de demà, que les temperatures, les mínimes baixaran, però les màximes pujaran. Per tant, atenció. Al matí caldrà abrigar-se i al migdia les capes d'abric doncs, faran nosa perquè realment la situació serà molt encalmada i ja arribarem a aquests 20 graus de temperatura. I el que ens pregunta molta gent, què passarà per Setmana Santa? Doncs a veure, anem a pams. De moment, fins al dissabte, pocs canvis. Mantindrem aquest ambient força assolellat, amb unes temperatures mínimes que baixaran, però les màximes no. I de cara a diumenge de Rams haurem d'estar pendents si ens pot arribar una nova línia frontal i una nova massa d'aire fred. Encara queden dies, per tant, és molt aviat per confirmar-ho, però tot fa pensar que la Setmana Santa podríem tornar novament a tenir dinamisme meteorològic i trencar amb aquest anticicló que s'imposarà com a mínim fins dissabte a les portes de la Setmana Santa. Això és tot. Bona setmana. Adéu-siau.
Parlant de la meteo i d'aquest anticicló, avui al Des de Dins, amb la Marta Vives, parlarem d'aquelles prendes, d'aquelles peces d'entretemps, si és que encara hi ha l'entretemps. De la mà, com sempre, de Domenys Ràdio i la Laia Batlle.
Un mes més, qui ens acompanya als estudis de Domenys Ràdio és la nostra corsetera de referència, la Marta Vives. Marta, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé. Estupenda.
I ha arribat la primavera, a tu t'agrada o què?
M'encanta la primavera. Sí? Sí.
Ets de les meves, doncs,
sí,
eh?
Sí, allò ni fred ni calor.
Exacte, allò de la rebequeta a mi em torna boja.
Ai,
aquest,
sí, sí,
aquest
sí.
Moment. Doncs escolta'm una cosa, avui anem a parlar precisament d'aquestes èpoques així que semblem cebes les persones, perquè ens anem posant i traient capes, no? I tu em deies, és l'època d'entretemps que és el gran oblidat, l'entretemps.
Exacte. Exacte.
A veure, què ens en pots dir de l'entretemps? Per què t'ha vingut poder parlar d'aquest tema?
A veure, jo sempre us parlo des de la nostra, des del nostre sector, la roba interior, i en aquest cas també parlarem de la roba de dormir, no? O d'estar per casa, perquè la roba de fora és tot un altre món, no?
Sí.
Doncs el gran oblidat, perquè quan hi ha aquests canvis de temporada, no? Ara mateix tu vas a comprar i ja no saps què comprar, no? Hivern, ja tens l'armari ple, ja penses ja bé la calor, i a l'estiu el veus encara lluny, no? I no saps ben bé què t'has de posar ni què t'has de comprar, ni si realment necessites res o no, no? Què li passa a l'entretemps? Que diem, bueno, va, total, per lo que queda, no? Per lo que queda, va, ja pijama d'estiu, no?
M'espavilo, clar.
Sí. Però què passa? Que estem... Que l'entretemps dura molt de temps, perquè realment tens ara la primavera, però després tenim la tardor. Si sumem, és igual de llarg que un estiu o que un hivern, no? I llavors, aquesta prenda que tu et puguis comprar per utilitzar a l'entretemps, pues té la mateixa durada que un pijama d'hivern o un pijama d'estiu, no?
Mm-hmm.
Què passa a l'entretemps amb el nostre sector? Pues que fora, al carrer, sol fer més calor que dintre de les cases, que les cases encara estan allò com a fresquetes, no?
Sí, sí.
I aquí ve el gran dilema, no? Què em poso per dormir, no? Perquè fora al carrer, igual, ara encara no anem amb màniga curta, però d'aquí 4 dies segurament és allò que portes, la rebequeta que dèiem,
sí.
No? Treu, poso. Doncs, aquesta època és superdivertida perquè veus gent dormint en pijama d'hivern amb colxa d'estiu, fineta, o una colxa d'hivern amb un pijama finet. Com dormiu vosaltres a l'entretemps, no?
Us llancem aquesta pregunta perquè reflexionem una miqueta tots plegats amb com dormim, eh?
Exacte.
A veure, jo ara estic pensant. Jo crec que jo ho faig durar el tema de l'hivern. Sí. Perquè m'agrada estar calentona a la nit.
Clar.
Saps? O sigui, m'agrada estar com aquella cosa de dormo amb nòrdic, això sí.
Escalforeta.
Sí, aquella escalforeta a mi m'agrada i jo crec que l'allargo bastant fins que ja no puc respirar de la calor que tinc.
Clar.
Però llavors és això, que quan arriba, però quan arriba el moment de posar-se el pijama d'estiu, encara hi ha un període...
Sí.
Que he de fer una mica malabars, eh?
Sí.
És aquí.
Es desconjuntes tots, no? Un pantaló llarg d'un, una màniga curta.
Ara, ja. Exacte.
Doncs no cal, us heu de comprar el pijama d'entretemps, veus?
Molt bé. Llavors, el pijama d'entretemps, de què parlem quan parlem de pijama d'entretemps?
Mira, nosaltres ara a botiga ja ens han entrat la nova col·lecció i normalment sempre els que arriben són mànigues llargues i pantalons llargs, però molt finets, o sigui, aquests teixits que parlaríem serien... viscoses, modals, cotons, el bambú, que ara s'ha posat molt en tendència, no? Que són com molt naturals i molt transpirables.
Molt
tot
bé.
Això són teixits superfinets, que l'únic que fa és que cobreixen el teu cos, però com que són molt fins, doncs no donen calor, són transpirables, i és el que més es ven. Què passa? Que a l'hivern, jo, per exemple, que sóc calorosa, jo, bueno, ja ho veuràs quan arribis a la meva edat, com la temperatura corporal canvia completament. Ja n'hi ha d'aquests teixits a l'hivern. Jo, per exemple, sóc de dormir amb un pijama així finet i un bon nòrdic. Saps? Tinc
molt
calor, xup, nòrdic fora. Tinc fred, xup, nòrdic cap amunt. Però el pijama finet, que no m'agobi, saps? Jo aquests pijames tan gruixuts, com... Quan era més jove també me'ls posava, eh?
També,
tenia més fred, no tenia tanta virtut
clar.
Com ara.
Clar, llavors entenc que durant tot l'any veneu aquests pijames d'entretemps, Marta, o és només aquesta època concreta?
No, el pijama d'entretemps que et dic que només és pel teixit, per les textures suaus, es ven durant tot l'any, perquè el dic, hi ha gent que és calorosa i gasta sempre, que, igual que hi ha gent que dorm amb camisó de tirants tot l'any, no? Per exemple, jo seria incapaç tenir els ombros descoberts durant l'hivern, no? Això, al final, és depèn de la temperatura corporal de cadascú. Però el que sí que és clar que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha pijames que són finets, que se'ls pot considerar d'entretemps, i a mesura que es va acostant pues, l'estiu, doncs apareixen aquests pijames que es van posar també molt en tendència, que eren pantalons pirates, no? que és aquell ni curt ni llarg, no? O aquests pantalons capri, mànigues curtes o mànigues tres quarts, no? Hi ha molta moda d'entretemps que la deixem passar desapercebuda perquè ja estem pensant en el biquini, no?
Clar.
En l'estiu, no? Estiu, hivern, estiu, no, no. I cada vegada l'entretemps dura més. Perquè tenim hiverns no molt freds i sí que tenim estius bastant
calorosos.
Llavors les temperatures, bueno, suposo que els fabricants fan malabars, no? per poder abastar aquest entretemps que ja et dic que el tenim oblidat pensant que no dura gaire i jo crec que dura molt.
I llavors, Marta, les clientes, clients que et venen a la botiga a demanar-te això, que ja saben ben bé què venen a buscar. És a dir, diuen, jo vull alguna cosa per ara aquest procés que estem vivint entre l'hivern i l'estiu, no?
Sí. Bueno, molta gent ve de la necessitat de dir, ostres, és que el mal d'hivern tinc molta calor i he fet
no
malabars, tinc tot desconjuntat perquè em vaig posar el d'hivern amb el d'estiu, no? I sí, venen a buscar un pijama més finet per ara. Però sí que hi ha gent que tira directament cap al d'estiu. I aguanta el nòrdic i es posa el d'estiu.
Clar.
És que això depèn de cadascú.
Clar. Després aquí entenc que també hi ha el factor que dins a casa doncs, podem engegar-nos una calefacció, podem engegar-nos una estufa, no? Tenim aquesta sort. Llavors és com, bé, si estic a... Ara dic una bestiesa, però 25 graus dins a casa i encara fa una mica de fred a fora, doncs mira, jo puc anar una mica més lleuger.
Exacte. Jo crec que això està quasi desapareixent, eh? Perquè el que intentem és no engegar la calefacció,
clar,
no?
És veritat.
I bueno, hi ha gent que ara ve, per exemple, que estem encara amb les últimes unitats de rebaixes i tal, i com que saben que durant l'hivern també hi ha aquest tipus de teixit finet, doncs venen a veure què troben de rebaixes amb un pijama finet que el poden fer servir perfectament per entretemps. Mm. Sí que són colors més foscos, més d'hivern, no? Però bueno.
Abans has dit una cosa que m'ha fet gràcia i he pensat, això li he de preguntar. Has parlat, has tret el tema del camisó.
Sí.
Què és el que ens tira més a la gent? Dormir amb camisó o el conjunt de pantaló i jersei? Què es busca més?
Mira, es ven molt més el pijama, dos peces, sempre. Sobretot a l'hivern. què passa? El que t'he dit abans, no?, de la temperatura corporal. I jo ara ho començo a entendre. Jo veia els camisons, es portaven les nostres iaies. No?
Clar.
Jo recordo la meva iaia en camisó. No l'havia vist pràcticament mai en pijama. I sí que és veritat que sembla que cada vegada es ven menys el camisó. O ens el comprem quan anem a ser mames, no? Perquè ens demanen, en molts hospitals demanen camisó, altres deixen portar pijama, però el 90% demanen camisó per facilitat, no? Què passa? Que conforme vas fent gran i tens més calor, jo sento moltes vegades a la botiga que em diuen «Uf, a mitjanit m'he hagut de treure els pantalons perquè tenia una calor a les cames». A partir d'aquí, que jo ja començo a entrar en aquesta etapa. Clar, el camisó, ja no t'has de treure res, ja està, clar, les cames a l'aire, no? Sí, però es ven molt més el pijama. Jo li trobo també un defecte, no? El camisó que se m'arremenga tot cap amunt, o que quan m'aixeco al matí, potser dins del llit estic calentona, però quan m'aixeco al matí aquell trosset em falta alguna cosa, no? Per anar a fer el cafetó, em falta, em tinc fresqueta.
Clar, clar. Sí. I llavors aquí també podríem parlar d'altres complements que es poden posar també sobre, no?, de batins, de...
Exacte.
Tot això, també entenc que doncs, a la botiga ho teniu.
Sí.
I també suposo que hi deu haver una gamma de productes que no ens la,
sí,
que no ens l'acabem, no?
Sí, però el batí sí que és quasi una venda exclusiva de l'hivern. A l'estiu, o primavera, o tardor, es ven molt poquet, perquè la gent ens posem qualsevol cosa sobre el damunt,
clar,
perquè és com
clar,
momentani, no? No estàs amb la bata fineta per casa.
Ja. Yeah.
No? Et poses un xandall finet o el mateix pijama finet que ja els fan tan monos que semblen xandals. És una venda més minoritària, el batí. O per hospital, típic, no? El típic batí d'hospital, que per no anar amb camisó, si venen visites, doncs quedes com més tapadet.
Mm-hmm.
Tot i que a dia d'avui fan camisons tan monos que ja no ens cal ni la bata, saps?
Clar, clar.
No? Abans, quan tenies un nen que et venien a veure, no? Ai, amb aquell pudor, per... i avui en dia amb els camisons que... I ja no tenim pudors, la veritat
no.
És que ja els hem perdut, per sort.
Suposo també que a nivell de talles i tot això, és una única talla i són elàstics o com funciona això perquè ens entenguem?
No, nosaltres treballem amb talles, nosaltres fem des de la petita fins a la doble o triple XL, però és molt més fàcil acertar una talla de pijama o camisó que un sostenidor, ja us ho he
sí,
explicat altres vegades.
Mm.
Sí. Més que les talles, la dificultat de la roba de dormir és les textures. Mm. Ens agraden els teixits suaus, que no piquin, que no rasquin, no? Que no hi hagin gaires... Abans es feien aquells dibuixos enganxats que rascaven per dintre, no?
Sí.
Que les costures siguin finetes... Ah, i la gran pregunta, amb puny o sense els pijames, no?
Aviam!
Aviam, aviam.
Com va això?
Bueno, molta gent els vol amb puny perquè, si no, el que he dit del camisó que s'arremenga, no? Et lleves i tens el pantaló al genoll,
sí,
no?
Sí.
El puny té aquesta comoditat. Per altra banda, hi ha gent que no li agrada tenir cap res que oprimeixi el turmell i prefereix més ample. Això va a gustos. Al final, cadascú tenim les nostres manies, no?
Mhm. I suposo que també, perdó, suposo que també el tema de els colors, els estampats, tot això, ara mateix acabes de dir que cada vegada hi ha pijames que s'assemblen més a xandals.
Sí, sí, perquè busquem, ja no és un pijama per anar a dormir, sinó molts cops és com una peça còmoda per estar per casa, no? Hi ha gent que posa el pijama per estar per casa i després dorm nua, perquè s'ha ficat molt en tendència també a dormir... Que aquí podíem entrar en un debat, no? Perquè hi ha metges que diuen que és tan saludable dormir sense res, còmode, lliure, no?
Sí.
I altres que diuen que no és tan higiènic. Home, és molt saludable si t'acabes de dutxar, els llençols estan nets, no?
Clar, però quan fa una setmana que tens,
clar,
que tens els llençols.
No, vull dir que tot té els seus pros i contres,
clar,
no?
Sí, sí. En temes científics potser ho deixem ja que s'espavilin.
Sí que és veritat que també hi ha molta gent que els colors els afecta a l'hora de dormir. Hi ha gent que diu, no, fos, no, que no descanso. No? Podríem entrar també en el tema dels
sí,
colors.
Sí, entrem,
no?
Entrem.
Sí. A mi, per exemple, m'agraden els colors clarets. Sí que abans m'agradaven foscos, havia tingut els llençols negres i ara penso, oh, quin agòbio, no? Jo... Però això és perquè em faig gran. Ho veig així. Sí, sí, és així.
Mm-hmm.
Les flors, per exemple, Promis és flower total. O sigui, tots els estampats que fa cada
any... Són flors.
Flors, flors de qualsevol... Sí, qualsevol flor. Amb el bany fan igual. Vull dir, flors per tot.
Molt estampat.
Sí, és el seu logo, les flors, no? Sí.
Molt bé. Sí, doncs, sí. Clar, està molt bé. No sé, Marta, si vols afegir alguna cosa més. Parlaves abans també del bambú que s'ha posat molt de moda. Això què és?
Sí. Bueno, molta gent abans, com que ara, per desgràcia, hi ha moltes al·lèrgies de tot tipus, no? Però a la pell també, i som com molt sensibles, i molta gent és molt conscient, perquè els metges ho han recomanat, els ginecòlegs ho han recomanat, el cotó, no? El cotó és el que coneixem tots, que és, pues, és una fibra natural, no? Que procedeix de la flor del cotó, per tant, per pells atòpics és el millor, és el més recomanable. Però, com deia abans, té els seus pros i contres, no? El cotó, si no el rentes bé, s'encongeix o es descoloreix. Bueno, és molt bo per la pell, però té altres, altres handicaps no tan bons si volem que ens duri una prenda, no? Uh-huh. O si no la sabem tractar com toca. Llavors, els fabricants van veure aquí un buit, no? Que cada vegada estem més concentrats en coses naturals, que transpirin i tal, i van començar a crear aquests teixits que formen part del rayon, que, bueno, ara entraríem... No és que sàpiga molt de teixits, però almenys els que jo tinc al dia a dia, no? Entrarien amb la viscosa i el modal, que estan fets de la cel·lulosa de l'escorça de l'arbre, o sigui, no són naturals, evidentment, perquè estan manufacturats, però busquen totes aquelles propietats del cotó amb coses millorades, com, per exemple, són més duraders, no es descoloreixen, no s'encongeixen, però, per altra banda... si parlem de la viscosa, que és una mica inferior al modal, per dir-ho d'alguna manera, o més econòmic que el modal, no vull entrar aquí i dir alguna cosa que no toqui, també tenen altres contres, que són que tenen pes, tenen caiguda, si estàs una mica planet, potser s'aterrapa i marca una miqueta més que el cotó, i per contra del cotó, que s'encongeix la viscosa i el modal, tu quan el rentes i les tens, pesa, i sovint s'allarguen, no? És com que es van donant de si.
Yeah.
Per tant, són molt agradables, jo els recomano 100% perquè són molt còmodes i és molt agradable la sensació de dormir amb un gènere com si anessis nu. De fet, és com si anessis nu, la sensació, no? I és molt agradable.
Ja per tancar, Marta, la recomanació, doncs, quina seria? Que cadascú faci el que pugui amb el que tingui, no? Quina seria la recomanació?
Sí, bueno, doncs escoltar-te com descanses millor, amb el sentit de si tens fred o calor, no? Triaràs la textura del teu pijama, que com més natural sigui, millor, pel tema suors, no? Transpirar, les olors i tot això... I sí, i curt o llarg o amb puny o sense, o això ja a gust de consumidor.
A gust. Sí. I tenint en compte que, com sempre,
estem vives per dins.
Marta Vives, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adeu. A vosaltres.
Adéu.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La dificultat per accedir a l'habitatge fa que creixi el sensellarisme, mentre el Penedès reclama un equipament de vegueria per atendre les persones que viuen al carrer. La Fundació Pro Penedès, amb la col·laboració de l'Associació Pro Vegueria Penedès i dels ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i de Vilafranca del Penedès, celebrava ahir al matí una jornada monogràfica sobre sensellarisme. És un problema creixent i multifactorial, però un dels factors més rellevants és, evidentment, la dificultat per accedir a un habitatge. L'espai Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú, acollia, com dèiem, aquest dilluns al matí la jornada Sensellarisme al Penedès. Una jornada que ha servit per posar en comú la realitat d'aquest fenomen a la nostra zona, identificar les necessitats existents i debatre les respostes institucionals, socials i legislatives necessàries per afrontar aquesta situació. L'alcalde de Vilafranca i president de la Fundació Pro Penedès, Francisco Romero, encarregat d'obrir la jornada, ha destacat que els ajuntaments no poden fer front sols al sensellarisme. En aquest sentit, ha reivindicat unitat d'acció per tirar endavant un equipament de vegueria que ajudi a les persones que viuen al carrer a recuperar la seva vida. La jornada ha inclòs diverses taules rodones i també s'han presentat un estudi que s'ha fet recentment a Vilafranca, expressament per aquesta jornada. A Vilafranca hi ha una vintena de persones sense llar. Segons les entrevistes fetes a 14 d'aquestes persones, un 29% fa entre 1 i 2 anys que viu al carrer, un altre 29% menys d'un any i un 21% entre 2 i 5 anys. El bus exprés de la Costa mantindrà les 12 expedicions addicionals després de les obres a l'R2. Per compensar els efectes que les obres al túnel del Garraf tenen sobre la circulació de trens a la línia R2 de Rodalies, el bus exprés que uneix el Baix Penedès amb Barcelona per la Costa ha sumat 12 expedicions diàries addicionals, tant d'anada com de tornada. Ara s'ha confirmat que, tal com reclamaven els ajuntaments de Calafell i de Cunit, aquestes 12 expedicions es mantindran ja de manera fixa un cop les obres ferroviàries hagin finalitzat. Així ho ha avançat l'Ajuntament de Calafell després que els batlles dels dos municipis i diferents regidors mantinguessin una reunió amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal. D'aquesta manera, aquesta línia que surt de Calafell i para a Segur, Cunit i Cubelles, abans d'agafar la C32 cap a Barcelona, tindrà un total de 16 expedicions diàries en cada sentit. A més, tant Calafell com Cunit han demanat que hi hagi un servei més a les 5 del matí per als usuaris que han d'arribar molt aviat a la seva destinació. Des de Calafell apunten que també s'ha aconseguit el compromís d'avançar en la nova sortida de l'autopista C32 a Segur-Cunit per reduir el trànsit de pas a la carretera C31. L'incendi d'un cotxe afecta la façana i les obres d'un edifici al carrer Torres i Bages de Sant Sadurní. Aquesta passada nit de diumenge a dilluns ha cremat un vehicle que es trobava estacionat al carrer Torres i Bages, al costat de l'església de Sant Sadurní. L'origen del foc hauria estat una avaria en el sistema elèctric del vehicle. Al voltant de 2:15 de la matinada es rebia l'avís de l'incident. Fins allà s'hi van desplaçar ràpidament agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra i una dotació de bombers que va poder extingir el foc cap a 3:15. El cotxe ha quedat completament calcinat i les flames també han afectat la façana i algunes estructures de treballs de construcció de l'edifici més proper a l'incendi. I acabem explicant-vos que la caminada Caminem per tu, Pol, assoleix 400 inscripcions i recapta 8.500 euros. La 8a edició de la caminada solidària Caminem per tu, Pol, ha revalidat aquest diumenge al matí l'èxit organitzatiu i de participació de les anteriors edicions. Entre inscripcions a la fila zero i participants en la caminada, l'esdeveniment ha mobilitzat 400 persones. Les aportacions per la recerca del càncer infantil han arribat als 8.500 euros recaptats. Després de completar la caminada pel Parc d'Olèrdola a la plaça de l'Església de Sant Miquel, les persones participants van poder compartir un vermut i gaudir de l'actuació musical de Roc Puig.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Estem en els dies previs a la Setmana Santa i al Penedès en xarxa ens hi volem aproximar des de diferents angles. Volem recollir testimonis sobre l'origen i el sentit religiós d'aquests dies. Apropar-nos a les tradicions més dolces, com les mones i les figures de xocolata. Copsar els preparatius d'una processó i traslladar-nos com afronten aquests propers dies de festes els allotjaments rurals del Penedès. Precisament, primer de tot, ens interessem per les expectatives d'ocupació que tenen masies i allotjaments rurals de les nostres comarques, de la mà del Raimon de Cara, des de Canal 20.
Parlem amb l'Àngels Monteagudo, que és la presidenta de Masies del Penedès, una entitat que agrupa una quarantena d'allotjaments rurals de l'Alt i del Baix Penedès. Àngels, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Com es presenta la Setmana Santa?
Bueno, a veure, hem tingut Setmanes Santes millors que aquest any. La veritat és que amb tot el tema de les guerres, l'encariment dels recursos, de les energies i tot plegat, la gent està una miqueta espantada i ho estem notant que la Setmana Santa teníem reserves ja fetes amb antelació, però algunes cases està costant una miqueta d'omplir. Estem en una ocupació d'un 70 i algo per cent, 70 i pico, així l'altre any estàvem a 80-90, aquest any encara estem una miqueta a l'espera a veure si encara podem omplir, perquè estem notant que hi ha una miqueta de retrocés en comparació amb altres anys.
Suposo que entre els factors que poden explicar aquesta disminució que apuntaves pot ser l'augment del preu del carburant.
Exacte, sí, i la incertesa sobretot també. Aquesta mena de por que la gent comença a tenir, té una mica de veure com... Per on aniran les coses i si s'haurà d'estar més estudiant, si es poden fer vacances més llargues o no, i tot això estem veient que sembla que comença a afectar una miqueta el turisme.
Perquè quin tipus de perfil té el vostre client, el de les masies del Penedès, aquests allotjaments rurals de les nostres comarques?
Sí. Mira, nosaltres, la nostra associació, les cases són masies, cases rurals. També hi ha habitatges d'ús turístic que són equiparables a les cases rurals, amb els serveis similars i les comunitats iguals a les que serien les cases rurals. I nosaltres, doncs clar, el tenir cases que són còmodes, que són grans, que són generalment totes tenen espai de jardí, algunes amb piscina. Doncs això el client que acostumem a tenir són famílies, són grups d'amics, d'amics amb una certa capacitat econòmica, i també hi ha grups d'empreses a vegades que venen a fer algunes estades o alguns retirs. Això també tenim clients d'aquesta mena, gent que està interessada en tot el tema de l'enoturisme, i tant tenim gent nacional com estrangera. Sí, sí.
I què creus que busca l'usuari d'una casa rural com la vostra, Cal Ferriola, Mediona? Què ve a buscar?
Casa nostra és petitona i la gent sobretot busca estar a prop de l'entorn rural, a viure a l'entorn d'un poble rural, a conèixer les experiències que s'ofereixen a la zona, a casa nostra, com a tot el que seria el Penedès i així, i el Garraf, fins i tot, que també arribem. Per sort, cada vegada al territori hi ha més experiències, més possibilitats de descoberta de l'entorn i de descoberta d'activitats, i tot això ajuda a que la gent pugui passar una estada agradable i fora del que serien els nuclis grans de les ciutats. Pels estrangers, els objectius serien potser una altra cosa, que seria més, a vegades és... El tema de l'enoturisme els hi tira, ja estem notant que els irà que comencen a reconèixer la regió del Penedès. Hi ha gent que ven específicament per això, hi ha gent que venen per fer estades d'aquest tema que us deia, com de retirs i coses així, a l'entorn natural. Però també, clar, nosaltres ho tenim molt a prop Barcelona, molt a prop Sitges, molt a prop atractius turístics importants de Catalunya, i això ens posiciona en una situació que estem molt ben situats, prop d'aquests grans atractius turístics, però fora de la ciutat. I això també veiem que l'estranger també ho valora positivament. En petit comitè, com si diguéssim, és com una miqueta encara una reserva per descobrir. No tenim Som un destí turístic d'estranger molt, molt alt, eh? Però veiem que cada vegada es van desplaçant més cap aquí, van baixant cap a aquesta zona, la gent que potser van a visitar la ciutat de Barcelona, doncs ja comencen a agafar-se les bases aquí a l'entorn de Barcelona, no només a la ciutat.
Perquè més enllà de la ubicació, de l'entorn, què creus que teniu de diferent? Què és el que us marca com a tret diferencial respecte a d'altres opcions d'allotjament?
Bé, és sobretot la comoditat de les cases. Les de la nostra associació, doncs, totes són cases d'un nivell de qualitat alt. No vol dir que siguin cares, tampoc. Vull dir, això s'ha de comparar amb altres coses, però donem un servei alt de comoditat i de qualitat dels espais. Ben cuidats, atenem a la gent directament a nosaltres quan arriben i, bueno, doncs ja que ara també queda opció de que conviuen amb les famílies, també, bueno, és com a casa d'habitacions, com si diguéssim, també existeix la possibilitat aquesta. I, bueno, és sobretot que el tret diferencial és que estan amb l'entorn aquest de vitivinícola i bueno, amb un espai de qualitat. I un paisatge, sobretot, que regala la vista, el verd de les vinyes a l'estiu i bueno, i tot cada època de l'any, doncs, les vinyes són precioses i la majoria de les cases que tenim aquí, doncs, donen a les vinyes i això, doncs és un gran punt diferencial d'altres zones, com altres zones tenen altres coses, eh? Però aquí ho tenim sobretot l'entorn, és el que més ens pot diferenciar.
Uh-huh. I què aporta als associats de Masies Penedès ser membre d'aquesta entitat? Per què els hi és útil? Per què us és útil ser membre d'aquesta entitat?
Sí. Nosaltres actuem molt ajudant-nos mútuament. Sabem que directament no podem ser un Booking o un Airbnb o una gran plataforma de captació de reserves, però sí que nosaltres fem com una miqueta d'aparador del que són les Masies del Penedès i sobretot ens ajudem molt a nivell professional entre nosaltres. Pues, si algú necessita, pues, doncs, donar-se d'alta, pues, els expliquem com s'ha de fer, donar-se d'alta de l'activitat. Si algú necessita un consell o, per exemple, a vegades fem acords amb empreses perquè ens doni un servei concret a més d'una empresa, a més d'una de les cases, tot el tema del registre de Mossos, tot el tema d'inscripcions que hem de fer vàries o a nivell de papers i temes administratius que s'han de fer, doncs entre nosaltres ens ajudem. També formem part d'una federació d'associacions que es diu Catalunya Rural, Turalcat, que també, doncs, aquesta actua molt com a lobby a nivell de la Generalitat, del Departament de Turisme, i també, doncs, estem informats al moment de tot el que són els canvis legislatius que ens poden afectar, les subvencions que podem tenir, i clar, tot això, aquesta informació que ens ve d'aquesta altra federació d'associacions, doncs, també la traspassem als nostres associats i bueno, doncs, també entre nosaltres, doncs, sempre ens anem ajudant amb tot el que podem, si ens traspassem clients, si algú no pot atendre algú, doncs ens podem, bueno, oferir uns amb els altres i també, doncs, bueno, ens anem ajudant així com podem, treballem d'aquesta manera la nostra associació.
Dins d'aquest donar consells, d'aquest treball cooperatiu de conjunt, segurament hi ha recomanacions a les persones que es puguin atrevir a reconvertir un allotjament que hagin pogut tenir de casa, una masia, i reconvertir-la en allotjament rural, perquè deu de ser una transformació segurament complexa, no deu de ser fàcil.
Exacte. No és fàcil, s'han d'invertir diners, però bueno, nosaltres, amb la mesura que podem, amb el nostre coneixement i l'experiència que tenim, doncs ens podem ajudar. I també tenim algun assessor fiscal que ens pot donar un cop de mà, si és el cas. I bueno, acompanyem a la gent. Hi ha hagut alguns associats nous que s'han anat afiliant últimament, doncs, que precisament estaven en aquesta situació, i intentem ajudar-nos o els exposem, doncs, mira, amb els problemes que si et trobes, si fiscalment fas d'aquesta manera, què et pot passar si no compleixes amb això, o, bueno, diferents, bueno, com que clar, som gent que estem en l'ofici de fa molts anys, doncs podem donar una miqueta la nostra experiència. No és que siguem superprofessionals de segons quins temes, però sí que entre nosaltres ens ajudem i podem donar una miqueta la nostra experiència en l'àmbit de l'allotjament, de l'allotjament rural.
Abans assenyalaves que la Setmana Santa es presenta amb unes reserves per sota del que havien estat altres anys, unes expectatives inferiors d'ocupació. Això pot canviar a darrera hora? És un tipus de perfil d'usuari que espera també l'últim moment el que va a un allotjament rural?
Mira, normalment no, perquè com que tampoc no hi ha tant... No tenim tanta competència com més darrerament, la gent estava molt ben acostumats al nostre sector i teníem reserves fins i tot amb un any d'antelació a vegades, saps? De l'agost a l'agost, saps? Però últimament ja fa uns anys cap aquí que estem, sobretot des del Covid, i això que estem veient que la gent reserva molt última hora i fan plans molt última hora, els amics, les parelles, tal, de dir, ostres, doncs vinga, cap de setmana d'aquí dos, doncs marxem. I el que tenen lliure, doncs venen. I a vegades ens trobem amb això, que les reserves ara són última hora. Per tant, encara tenim esperances d'acabar omplint totes les cases aquesta Setmana Santa. Però sí que és veritat que les reserves, la gent també, la forma de reservar és cada vegada més a última hora.
Doncs aviam si això acaba passant també en aquests allotjaments rurals que agrupeu des de Masies del Penedès. Àngels Monteagudo, presidenta de l'entitat, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta Setmana Santa.
Vale, moltes gràcies.
Les mones i les figures de xocolata són una tradició imprescindible. És un dels moments àlgids del calendari per a les pastisseries i li agraïm al pastisser vilafranquí Ramon Bertran que hagi sortit de l'Obrador una estoneta i vingui a Ràdio Vilafranca. Benvingut, Ramon, i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ja hi ha cues a la pastisseria o l'eufòria comença aquesta setmana i es concentra en aquesta i la vinent?
Ja ha començat el tema de les figures de xocolata, ja fa una setmana que ha començat la venda forta. Aquesta setmana, teòricament, és la que s'han de vendre el gruix de figures de xocolata i la següent ja, sobretot, es comença amb les mones de pa de pessic, de pastís.
Clar, una cosa són les figures de xocolata i l'altra, la mona, que funciona bàsicament per encàrrec, no?
Correcte. També n'hi ha de venda a la botiga, per descomptat, però sí que el gruix és per encàrrec, perquè és a diferència de la peça de xocolata, que és una cosa que té una durada molt llarga, la mona de pastís és una peça d'una durada curteta, que dura un parell de dies, no dura més, perquè al final no deixa de ser com un pastís que s'asseca.
Sempre hi ha l'opció de congelar.
Sempre hi ha l'opció de congelar, evidentment.
Fent una cerca ràpida a Google, abans no vinguessis, he posat mones, i bàsicament el que em surt en el buscador són els tops 10 de les millors mones o les que han guanyat concursos o les que són la millor mona de Catalunya. Hi ha una falera per saber quina és la millor mona. No sé si hi ha ruta en busca de les millors mones.
És veritat que des de fa uns anys s'han posat de moda els concursos. Hi ha moltíssims concursos, la majoria bastant dubtosos, n'hi ha no, alguns que realment estan ben organitzats. El Gremi, per exemple, n'organitza alguns i els que organitza el Gremi estan molt clares les normes, està molt clar qui és el jurat, però la majoria tenen alguns patrocinadors, algunes empreses al darrere. És complicat, el món dels concursos és molt complicat perquè, a més, primer t'hi has de presentar. Es patrocinen com el millor de... En tot cas, és el guanyador del concurs, no és el millor de... És un món molt complicat, el tema dels concursos. Evidentment que si et donen un premi, encantat i agraït, no? Però el fet de que t'hagin donat un premi i t'hagis de vendre com el millor és difícil, això.
Comencem per l'inici. Per què hem d'invertir? Per què hauríem d'invertir en una mona artesana de pastisseria abans que comprar una mona al supermercat, perquè la diferència de preu és abismal?
La diferència de preu és abismal, però també ho és moltes altres coses, per començar el producte en si, no? La matèria d'on te surt,
la qualitat
dels de la xocolata.
Ingredients.
Exacte, són productes totalment diferents. És com menjar fast food d'aquests comprat en un supermercat, que obres una llauna i la poses al microones, o cuinar tu a casa una bona recepta. No és el mateix ni a nivell de gust, ni a nivell de qualitat de producte, ni per descomptat per la salut. són productes totalment diferents. Penso que aquest tipus de productes que consumim més puntualment, que no són tant de diari, que són més de caprici, jo penso que si ens donem un caprici hem d'intentar donar-lo bo. I més les mones, que són una cosa que donem a les persones que més s'estimen, que són la canalla, que són els fillols, els fills. Ostres, val la pena, si els hi dones, potser fer-la una mica més petita, però fer-la de qualitat, un producte que sàpigues que no porta conservants, que no porta colorants, que no porta totes aquestes històries que després a la llarga repercuteixen.
Veient la gentada que hi ha aquests dies a les pastisseries vilafranquines, intueixo que la majoria de la gent fa aquesta aposta per la qualitat.
Sí, suposem que sí.
No,
a veure...
Us guanyeu bé la vida, no?, en aquest moment de l'any.
En aquest moment de l'any, sí, en aquest moment de l'any, sí. La resta de l'any costa més picar. Les diades, normalment, les diades funcionen sempre. El problema és...
Són país de tradicions, eh?
És un país, Catalunya, afortunadament, és un país amb moltes tradicions i la majoria de tradicions van lligades a la gastronomia. Totes, des de la Sant Joan amb les coques, a Nadal amb els torrons i les neules, a Reis amb el tortell, a Tots Sants amb els panellets, i per Nadal, doncs, per Setmana Santa, evidentment, doncs, el tema de les mones.
Deies el secret d'una bona mona, per tant, és la qualitat dels ingredients,
qualitat,
del seu producte.
I el producte. Fet que estigui acabada de fer també és important. Pensem que moltes d'aquestes mones
temps.
Industrials porten mesos, fins i tot algunes...
Emmagatzemades en algun lloc, no?
Exacte, correcte. No, ara no és qüestió de començar a tirar palades de coses on no toca, però sí que en alguns casos, mau.
I el temps, no? A banda de acabades de fer, una fermentació amb el temps que requereix, no?
Sí,
aquest
sí,
carinyo.
Sí. Exacte. Totes les coses volen un temps i volen una feina. Si es vol accelerar, tot es pot accelerar, però el resultat no és el mateix.
Quantes classes de mones hi ha ara mateix?
Estem parlant de la mona de pastís.
Sí, de la mona.
Ara mateix és complicat. Les tradicionals continuen sent les de sempre, no?
Els models clàssics no fallen mai.
Correcte, i són el 90% de les mones que es fan. La mona de fruita, la mona de mantega, sigui tal qual o tipus ara, la mona de xocolata, la trufada... Però sí que és veritat que últimament hi ha algú que vol mones més tipus pastís, mones de nata, de trufa, mones massini com si fos una mona, aquest tipus de productes.
I jugues aquesta lliga?
Sí, jugues perquè has de jugar a tot perquè les coses són com són. Però sí que és veritat que també s'ha de tenir en compte que són productes molt més delicats, que tenen una durada, clar, no deixa de ser com un pastís, no? Una durada de 24 hores, s'ha de conservar tota l'estona amb nevera, és un producte molt més fràgil i delicat, que a vegades la mona la maltractem una mica, i això no, això s'ha de ser molt primerat.
Quant a la xocolata, qui es pot innovar més?
Es pot innovar amb la xocolata, sí, es poden fer més cosetes.
És on pots llançar tota la teva creativitat, no?
Correcte. Sí, aquí sí que pots anar a fer coses més entretingudes, més divertides, més que t'agradin. També és veritat que el temps cada vegada se't tira més a sobre. Aquest any la Pasqua ha vingut molt més d'hora i hem hagut de córrer una mica, però sí que és una de les parts creatives i divertides de la pastisseria.
Què trobarem a Pastisseria Bertran quant a creacions de xocolata, de figures?
Doncs
les clàssiques, imagino.
Una mica de tot, sí. Les clàssiques,
campanes.
Ous, conills, campanes, gallines, això, el que es vulgui. També, evidentment, peces més creatives, tipus cases, castells, avions, coses d'aquestes així. Peces de moda.
Penjarem a les xarxes una foto, perdona, d'un castell que ens ha dut, perquè després mengem els companys de la ràdio i la tele. Xulíssim. Xocolata negra.
Sí.
I blanca.
I una mica de blanca, algun detall. Sí, per intentar donar color, no ens agrada gaire jugar amb colorants, llavors intentem convidar això, no?, xocolates blanques, negres, llet, per donar aquest toc una mica més vistós. No utilitzar tant de colorant, que últimament sembla que hi hagi molt, molt de colorant a les mones. El colorant també va associat sempre amb xocolata blanca. La gent, la xocolata blanca sembla que tampoc li tira tant.
És que, de fet, no és xocolata, no?
Bueno, aquí entraríem en un món molt complicat. És un jardí d'aquells que, si entrem, potser ens hi estarem mitja hora.
No obrim aquest
meló? No, quasi que millor que no. No porta pasta de cacau, sí que porta mantega de cacau. És complicat. És un tipus diferent de xocolata, diguem-ne. Sí, sí.
La teva figura fetitxe és el drac de Vilafranca.
És una peça que vam començar a fer ja sí, l'any passat. En vam fer unes quantes a veure com funcionava. Se'ns va acabar xiulant i aquest any hem fet una tirada llarguíssima perquè n'hi hagi per tots els dies i esperem que arribi fins a la setmana de Pasqua amb el drac de Vilafranca, perquè és... primer que ens agrada molt jugar aquest joc del territori, no? De que som d'on som, i sí que és veritat que has de fer les guerreres cap op, has de fer el Barça, has de fer aquestes coses perquè al final la gent t'ho demana, però una mica identificar-te amb el territori, amb Vilafranca, amb el Penedès, i fer aquest tipus de producte.
Quin model ho petarà? Quina figura ho petarà aquest any?
A part del drac, evidentment està funcionant molt bé, està tirant molt el que comentava de les guerreres cap op, està funcionant molt bé Bola de Drac, i...
Bola de Drac és un clàssic.
Bola de Drac és un clàssic, i des de que penso que va ser, no sé si finals de l'any passat, que TV3 va tornar-ho a penjar una altra vegada a la seva pàgina o a les xarxes, i ha tingut una revifada molt forta. Sí, tota la canalla jove està una altra vegada entusiasmada amb Bola de Drac, i bueno, és com un revival, no? I això està tirant molt, el Barça i el futbol en general també funcionen molt com cada any, i sí que és veritat que estem intentant... no tira tant cap a la banda aquesta de modes, perquè cada vegada és més complicat. Ha...
Encertar-la.
Sí, perquè n'hi ha tantíssimes que no saps per on posar-t'hi. Abans eren dos, tres coses que estaven de moda, una pel·lícula, un parell de sèries, però ara és terrible.
Ens queda un minutet. La pregunta del milió. La guerra a l'Iran comportarà una pujada de preus en la xocolata, en les mones, ho notarem?
No, perquè quan va començar ja ho teníem tot, si no comprat, com a mínim pactat els preus i tot, i per tant no afectarà en absolut. Més endavant, evidentment, si se'ns apuja a nosaltres la matèria prima, no hi haurà més remei que ajustar una mica preus, però de moment no té per què. No són benzineres.
I el Ramon m'explicava una cosa que he al·lucinat, i és que passada la Setmana Santa encara vendràs mones durant uns quants dies.
Sí, correcte. Hi ha molta gent que durant la Setmana Santa està fora, perquè estan de vacances o de viatge o el que sigui, i llavors tornant fan la mona doncs, la setmana a sobre, i és una setmana doncs, que es venen moltes mones també.
Com les caramelles vilafranquines, la correcte. Setmana després. Ramon Bertran, pastisser vilafranquí, al capdavant de Pastisseria Bertran, tercera generació. Moltes gràcies, bona Pasqua.
Moltes gràcies.